A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Arrencam setmana amb les desoladores imatges de les flames del devastador incendi de Los Gallardos, que s'ha convertit en el pitjor desastre forestal de la història d'Andalusia. L'agressivitat de les flames deixa 13 morts, 23 persones desaparegudes i 7.000 hectàrees calcinades. L'incendi en aquests moments es manté estable des d'aquest diumenge i gràcies a la bona feina de tots els equips d'emergència. Esperem que les condicions meteorològiques es mantinguin favorables i que es pugui acabar aquest malson. Aquest i el de tots els focs que a aquesta hora del dia continuen actius a tot Espanya. Mira la pàgina web del sistema de satèl·lits del Copèrnic, la veritat és que fa fredat. 110 punts cremen a aquesta hora del dia, 19 a Astúries, 15 a Catalunya, 19 a Lleó, 14 a Lugo. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dilluns, 13 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a
avui és el Dia Internacional del Director d'Orquestra, Dia Mundial del Rock and Roll.
I try to fight back the tears. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it hurts, yeah, deep inside, when your love has cut you down inside.
I amb la música de Queen vos saludam des d'aquest costat dels micròfons. Un plaer retrobar-vos. En Jordi Fàbregas, el control tècnic. Com estàs, Jordi? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
I aquí també, junts amb en Pere Gibert, com estàs?
Bon dia, com
molt
va?
Molt bé, com ha anat?
Bé,
sí. Què tal aquests dies amb
perfecte.
Els oients? Contents.
Amb els oients content, amb els convidats contentíssim, tot perfecte.
I en Pere content?
En Pere content. I en Jordi content?
Des de que el vacun no tenc que quedar-nos en pas.
I Naxel Camarasa, com ha estat tots aquests dies? Segueixes fent ses notícies, tot igual?
Sí, bé. Aquí ha sigut tot igual.
Tot,
La que no hi eres, eres tu.
Jo no hi era, no, jo
li
no
han
era.
Canviat el càrrec.
La resta tot bé.
Tot bé, sí. Perquè ha anat tot bé.
Està tot controlat.
Sí, sa decoració, tot es manté al seu lloc.
Tot està perfecte.
Tot no ha canviat cap dels nostres quadres, no? Tots els paperets segueixen, el WhatsApp del Dia Menorca segueix sent es mateix.
Sí, és bo que sí.
No?
La finestra neta,
sa finestra,
tot igual.
Però ja està arreglada, que estava, no funcionava, no tancava bé. Segueix. Hi ha coses que no canvien.
Hi ha coses que no canvien.
Welcome home.
Tot el dia m'ha estat xinxant.
I d'avui, que és el Dia Mundial del Rock, bueno, és que amb Queen és que no hi ha manera de poder xerrar damunt d'aquestes cançons mítiques.
Deixem que soni.
De Queen, meravelloses.
It's a long hard fight, but I'll always live for tomorrow. I look back on myself and say I did it for love.
Sabíeu que la data del 13 de juliol commemora un dels primers grans festivals de la història del rock, el Live Aid. Es va celebrar el 13 de juliol del 1985. Va ser un dels concerts benèfics més grans i significatius de sa història. Es va realitzar en simultani tant a Filadèlfia com també a London, i aquest esdeveniment va significar un abans i un després, no només en la música, sinó també en la manera de fer servir el rock com a eina de canvi social. Tot el que es va recaptar amb ses entrades del concert va ser per combatre la fam a Etiòpia, que en aquells moments passava per una de les pitjors crisis humanitàries del segle XX. El cartell, una verdadera passarel·la de llegendes del rock. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children. Entre ells, ell. En David Bowie, Led Zeppelin, The Who, U2, Paul McCartney, Black Sabbath, Mick Jagger, Tina Turner, bé, un llarg etcètera. Sala de retransmissió va ser vista per més de 1.500 milions de persones de 150 països diferents, un rècord absolut que va fer que el 13 de juliol quedés marcat en el calendari com el Dia Mundial del Rock. El concert de Queen, en aquest concert, va ser un dels moments més emblemàtics. Va ser a l'estadi de Wembley. Queen, en aquell moment, havia perdut impuls a principi dels anys 80. En Freddie Mercury es va perdre uns anys en la mala vida. La banda no es va arribar a separar mai, oficialment, però durant uns anys sí que van travessar un fort estancament professional i també fortes tensions entre els membres del grup. De fet, en un principi, l'organitzador d'aquest concert va dubtar en convidar-los a sonar perquè creia que la millor època dels Queen havia passat. Però no va ser així. El carisma, la veu, els èxits van connectar amb les més de 70.000 persones que hi havia al mític estadi de Wembley. Aquest concert va tornar a unir Queen i els va donar un impuls impressionant. Després van fer una de les seves gires de més èxit, The Magic Tour. El logo del grup, l'escut de Queen, sabeu d'on va sortir? Sabeu qui el va fer? Aquesta combinació de signes del zodíac i del va dissenyar ell mateix amb Freddie Mercury.
Ah, mira.
Perquè abans de ser cantant, resulta que es va graduar com a dissenyador gràfic. I el seu gest tan representatiu de cantar amb el peu del micròfon, sabeu d'on surt aquesta...?
No.
No, tampoc.
Idò, no.
El moviment el va fer seu després que accidentalment en un dels seus primers concerts, que no coneixia encara ningú a Queen, ni no sé si tenien fins i tot el nom de Queen, resulta que el peu del micròfon es va trencar i ell, en comptes de parar el concert, va fer allò de palante como los de Alicante. Va continuar cantant només amb el suport superior i d'aquí va fer el seu gest tan característic d'en Freddie Mercury.
Si són anglesos, a més.
Més curiositat, la cançó de Bohemian Rhapsody, amb aquesta complexa secció operística, es pot a un pensar que resulta que hi va haver-hi un gran cor de cantaires, i d'on no?
Oh,
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
I de resulta que aquestes veus no són cantades per un gran cor de cantaires, sinó que en Freddie Mercury, en Brian May i en Roger Taylor, membres de la banda, van gravar les seves pròpies veus superposant-les fins a 180 vegades, tota una feina de postproducció.
Easy come, easy go, will you let me go?
I el seu nom original, que el sabeu?
No.
Que ell era nascut a Zanzíbar, ho sabíeu això o no?
No.
Ah, tampoc?
Tampoc.
Ah,
res, només
que
cantàvem
sí,
les seves cançons, però no sabem res.
Idò, el seu nom era Parrok Bulsara. Sí, sí, no em creu un Excel que
m'agrada. Que sí, però
que sí,
em sorprèn.
Que sí, ah, has de descobrir més la vida d'en Freddie Mercury.
Sí,
no?
Pots, jo sí que l'he vist la
pel·li. Podeu veure la pel·li, eh?
Jo també,
no, pues el biopic. Perdona, això s'explica
sí,
la pel·li.
Sí, jo també el vaig veure.
Ah, sí, doncs pues, no us en recordeu. Teniu mala memòria.
Jo sí.
I sabíeu que en Freddie era un gran col·leccionista de segells, que quan va morir el Servei Postal Britànic va comprar la seva col·lecció per $5,000, fins i tot va sortir un segell amb la seva cara i sa d'en Roger Taylor, que va ser molt criticat en aquell moment, perquè només hi podien aparèixer en els segells membres de la família real.
Mira.
I ara sí, tornen les preguntes. Heu fet preguntes aquests dies o que només tenies un concurs?
Alguna n'hi ha
caigut,
alguna.
Vinga, va, vinga. Encara les encertes sempre?
Clar.
Sí o no? Li passes xuleta.
Les meves no, les...
No.
Ah, no?
Ah, no? Molt bé, molt bé, posant les difícils.
No.
Molt bé, Pere Gibert. Vinga, va, l'any 2002 se'ls hi va otorgar a Queen la seva estrella al passeig de la fama de Hollywood. La pregunta va per aquí. Quin número d'estrella són els Queen? Quin número d'estrella se'ls hi va otorgar en els Queen?
Quantes xifres?
Ah, no sé.
No entenc la pregunta.
O sigui, un número. Hi han tantes estrelles de la fama a Hollywood.
Sí.
En algun moment es van donant, es comença pel número 1 i li dones a un el número 2 i dones a un altre el número 3 i dones a un altre. I en els Queen se'ls va donar un nombre. Quin nombre d'estrella tenen els Queen?
Ah.
Ah.
5.430.
29.
Bueno, has acertat en Pere perquè té 4 xifres. T'has passat una xifra. 2.270 és el nombre de l'estrella. Nombre 2.270.
No?
Queen. I aquesta li van donar el 2002. Des del 2002 fins a dia d'avui, podria ser una altra pregunta, no tingues càlcul fet, quantes estrelles hi ha?
Déu-n'hi-do, eh?
Cuando zarpa el amor.
Perdona, què és aquest canvi de música? Moment, un moment, expliqueu-me això.
Canvi de
no
registre.
No, moment,
els extrems es toquen,
no,
eh?
No podem posar Queen? Espera't un moment, ara sí que jo necessito... Sí, és difícil ara seguir xerrant després de parlar de Queen. Ara empalma tot això amb el que tenim preparat per avui, que tenim tertúlia. No és massa la música dels nostres analistes d'avui, tampoc. No
ara
és el seu estil.
Ara els ho demanem,
no, ja tinc,
no se sap
jo tinc
mai.
Clar. No tenen aquest estil de música, ho sé, cert, sense demanar-los. En Salvador diu que... No, fa cares. En Salvador Botella, que ja el tenim per aquí.
En Salvador, que ja és aquí, exsecretari general del PP, i també serà amb nosaltres en... Toni Salvador, exbatlle de Ciutadella. Amb ells parlarem del nou decret d'habitatge que negocia el govern de Pedro Sánchez amb mesures com la desgravació de l'IRPF de les hipoteques d'habitatge habitual, i també debatrem sobre les mesures que ha emprès l'Ajuntament de Mou per frenar el consum d'aigua excessiu i en usos que estan restringits en temps de sequera.
Abans d'entrar en matèria, sempre fem una oada a ses notícies. A aquesta hora del dia, el nostre company d'Excel Camarassa, que a les 2:30 us les ampliarà. I jo vull justament començar amb el programa ratllant d'aquests incendis que afecten a tot Espanya, sobretot aquest de Los Gallardos. Avui matí s'ha fet un minut de silenci també aquí a Menorca.
Sí, a les 11 en punt s'ha fet un minut de silenci a la seu del Consell Insular de Menorca en senyal de solidaritat amb les víctimes, amb les persones afectades i amb els professionals que treballen en aquest incendi forestal d'Almeria. De moment s'han comptabilitzat 13 persones mortes i una desena de desaparegudes. L'incendi, que ja s'ha aconseguit estabilitzar, ha cremat fins al moment 7.000 hectàrees de terreny forestal. Aquest minut de silenci s'ha fet tant a la seu del Consell de Mó com a l'edifici de Sarroqueta de Ciutadella. Precisament a Ciutadella s'està pendent avui dels laboratoris que han de remetre els resultats de les analítiques d'aigua preses divendres a la platja de Sant Andrià. Els resultats indicaran si hi ha o no contaminació després de dels vessaments fecals detectats dijous a la nit i que han mantingut la platja tancada durant tot el cap de setmana. Una avaria a l'estació de bombeig va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedissin a l'aigua. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter, que han estat el motiu principal d'aquesta avaria. Sentim el que deia la setmana passada el regidor de Medi Ambient, Pere Fiol.
També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes a les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que per tant són un greu problema per totes aquestes estacions de bombeig.
L'avaria es va originar arran de la fallada tant de la bomba principal com la de reserva, però ja s'ha arreglat. I la presència de paons asilvestrats preocupa cada vegada més el sector agrari. Els pagesos denuncien que aquests animals ja s'han escampat per tota l'illa i que fan malbé els seus cultius. La setmana passada s'ha acabat la veda de caça menor i anteriorment algunes finques ja havien sol·licitat autorització per poder reduir la presència d'aquests animals. Denuncien que es mengen la producció, però també la llavor que han de guardar per a la pròxima sembra. Una situació que, diuen els pagesos, posa en risc la continuïtat de moltes explotacions. Sentim un dels afectats, és Pedro Pellicer, pagès de Rafalnou.
Se menja la producció del lloc i no podem cuir ni la llavor. De què sembrar l'any que ve? Que és que ho hem d'abandonar? Jo, la veritat, per lo que me queda de vida, no tinc ganes d'abandonar el camp.
Segons Pellicer, els primers exemplars van aparèixer fa anys, però ara assegura que la població s'ha disparat i està fora de control.
Almenys n'hi ha 500, perquè n'hi ha per tots els termes. De cada dia augmenten com les gallines. Un pavo real com una gallina, tant és dir-ne fer 6 com 10. I amb un any que passi això, te tinc que ser ben franc, no pot ser. Que han de partir a sembrar i després encara mos ho hem de menjar, com han fet en la xivada i el sementer. Vull dir, què van? Nosaltres els agafants estem nerviosos.
Davant aquesta situació, el sector reclama mesures urgents a l'administració, demanen que es controli la població d'aquests animals abans que els danys, diuen, siguin encara més importants.
I d'aquestes són les notícies. Aquesta hora del dia, a les 2:30 més. Gràcies, company.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
No escuché por la radio, solo hablaban de la ola de calor.
Estem en onada de calor, sí o no?
Ho has notat o no?
Sí, home, sí. No ho sé. Cada dia passo pena amb aquestes calorades, jo i suposo que tota la humanitat.
I continuem igual amb temperatures que marcaran 23 graus de mínima i 35 de màxima. Avui la novetat és la pols en suspensió, que farà que el sol estigui un poc més apagat que altres dies. El vent bufarà de llevant, amb algun interval moderat, però de cara al capvespre perdrà força i hi haurà brises costaneres.
Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
Provocado un incendio cerca de la estación.
Les 12:22 minuts, pausa i seguim.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Sona la sintonia de la tertúlia dels dilluns. Qui ens acompanya avui, Pere?
Tenim aquí l'estudi en Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Bon dia, Salvador, com va?
Bon dia i calorosos dies.
Calorosos dies. I des de Ciutadella, en Toni Salvador, exbatle del municipi. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia a tots.
Com anau?
Calorosos i xafagosos.
Xafagosos, sí, sí.
Xafagosos.
Escolta'm, ara jo fèiem aquí una pregunteta, vam si vos agradava... aquesta cançó? Camila? Camila? Ja l'ha treta, ja l'ha treta.
Camila, no, Camila.
A Camila, no, Camila. Una Camila, una Camila. Què? Sou de Camiles o de Cameles?
Jo, sincerament, no.
No, veus? Però vull de Queen, dir... de Queen sí?
De Queen sí,
oh,
de Queen
veus,
sí.
I
de, sí.
Oh, veus, i en està Salvador? Clar.
Tampoc no és el meu estil. En Tani, que coneix ses... localitzada de música molta gent de Menorca, perquè per això s'ha de dir que amb el seu programa
a més,
sap de quin peu saltar en cada un i francament no,
sí, sí que...
no és el meu.
Bueno, és que a més tenim un gran aficionat a la música i en Toni, clar, és que jo no et veig amb la Camila, Toni, sincerament
no. Vam, se pot escoltar com tot, però com tot. No, no està dit les meves preferències
i
però...
futboleros que ho sou?
Hombre, mira, jo no ho sóc futbolero, sincerament. M'interessen els resultats. I enguany, el que m'agradaria és que guanyés Espanya. No perquè guanyi Espanya, només, sinó simplement per fastidiar en Trump. Perquè un mundial als Estats Units i que guanyés Espanya, la cara que posaria aquest tio...
Clar que sí.
Seria de veure.
Seria bona, sí.
Seria bona. Només per aquest fet ja m'agradaria que guanyés Espanya.
Bueno, és l'interès, no?
Descolors, eh?
De que m'agraden els diferents interessos de cadascun per seguir el Mundial, no?
Jo, francament, tampoc no és que sigui un excés de futbolero, però el seguiré i m'encantaria que guanyés Espanya. Crec que en Trump ja se va endur la seva part quan després de la bajanada de la targeta vermella,
sí.
Bèlgica pues, els va eliminar, no? Per tant, ja se'n van a contra les cames i vull veure quin interès li dona ell en el tema del Mundial des moment que ja no hi ha Estats Units de por medio, no? Entretant, pues, francament, arribar a unes semifinals...
Quan se Salvador, que Estats Units, vull dir, fins ara, el tema futbol no era...
Secundari,
ara comença a tenir
sí,
força,
sí, sí,
no era gens prioritària, ara comença a tenir-ne bastant de força. Vull dir, no,
per tant, és, bueno, és una fase important, ja que tenim en compte que per primera vegada en fa moltíssims d'anys les quatre semifinalistes són excampions del món, cosa que sí. No es havia donat des de feia no sé quants anys, i per tant, siguin quins siguin els resultats, doncs es presenten uns bons partits ara.
Sí, ara apuntant-te el que deies tu, en relació amb el tema de Bèlgica, jo no sé, aquesta eliminació de la targeta vermella, com pot quedar així i no hi hagi hagut un valguen 10 en aquest aspecte? Vull dir, perquè què és que un telefoni i te llevin una targeta vermella?
Bueno, Infantino, i no seré jo qui ho surti a defensar-lo, no m'anima bé, va dir que rep telefonades de moltíssims dirigents, no només del senyor Trump, vull dir que tampoc no han de fer veure que en
bueno,
Trump...
Bé, és, vale, però
que no és l'Infantino el qui determina, sinó que després hi va haver el que hi va haver allà, i allà... El món del futbol és tan complex com el món de la política o més.
Bueno, és que jo sóc el que anava a dir, no? Si els esdeveniments esportius com el Mundial de Futbol són aconteixements que són socials, que són culturals, però també tenen aquesta vessant política i també tenen els seus moviments polítics amb els països. Bé, un Mundial també que es va inaugurar a Ciutat de Mèxic, per tant, també les polítiques de Trump contra el país i són constants, també, no?
Jo estic segura que, per exemple, el senyor Pedro Sánchez estaria encantadíssim de que quedessin campions, perquè li donaria un alè per passar un estiu allà a Tenerife molt més tranquil i sossegat, tot i que ja que deia, ara ho comentava en Toni, de que no veig l'eufòria de fa 16 anys quan Espanya va ser campiona del món. En aquest moment sí, hi ha un seguiment, però no veig ni la proliferació de banderes que hi va haver fa 16 anys. És a dir, la cosa està més sossegada. No sé si perquè estem regirats davant el que passa en França i després veurem què passa també.
Demà tenim partit molt important, decisiu, d'Espanya, França, que són semifinals, però que ja podríem també posar-li un poc de caire de finals, no?
Pensa que França fins ara es qualificava com la millor selecció de lo que ha arribat en aquests moments. Per tant, si som capaços de guanyar França, en tenim molt de fet, però també després som capaços de tirar-ho per la borda en l'últim moment. Tant de bo arribem a bon port.
Digues, Toni.
No, res, estic d'acord amb el que comentau, o sigui, jo segueix simplement, jo els partits no els veig, sincerament, o sigui, l'únic que veig és el resum dels gols i m'interessa el resultat, sempre m'ha interessat, però jo partits de futbol complerts, d'en aquesta vida només n'he vist dos o tres, i era quan era el batle de Ciutadella i me tocava anar a l'Atlètic i el havia de veure complert. Però mai més he vist jo un partit complert de futbol. Amb tot que altre... sàping per veure tal, vull dir, no...
Un altre caire, eh, aquests partits sí, jo veies
vaig,
tu, Toni.
Ja sabeu, vaig de música, vaig de cine...
Sí, però, Toni, jo tampoc no som futbolero, però hi ha un fet social, un moment donat, jo me va agafar...
No, però és que me posa molt nerviós.
Ah, so, sí, sí, però és que si no el veus, també t'hi poses. Jo me va replegar divendres a un sopar... Sí.
I Antoni, més... eh? Antoni te va replegar.
No, jo mirant...
No,
tenia un sopar, sí. I estàvem pendents més de futbol que no sé. Si no el seguia, semblava que no. I al final estàs enganxat a...
Però mira,
el
partit de futbol va coincidir amb el concert de la CIM.
Ah, sí.
I dimarts, el partit d'Espanya i França coincideix amb el segon concert del festival d'estiu de Ciutadella. Aquí també el Teatre d'Esborn està ple. O sigui que ve tu, aquesta gent que va comprar les entrades anticipades com tothom, que omplen els teatres, estan un poc quitrinen amb el sentit de que, clar, els hi coincideix amb el futbol.
Hi haurà qualcú que no té cap dubte que serà en el concert amb un vingranillo escoltant el futbol. Perquè, verdaderament, amb el tema futbolers, jo he viscut algunes situacions que verdaderament som de pel·lícula. És a dir, que són forofos del futbol, fan el que no està escrit. Te'n contaré una, que serà... Jo he vist gent anar a ser professor de Setmana Santa amb un pinganell escoltant el Madrid.
Bueno,
eh? O sigui, que fins a on arribem.
N'estic ben segura. I demà, justament, que ja que ratllem també d'aquest partit, Espanya-França, en un moment on Menorca està amb el mercat francès més que mai, més francesos que mai, per tant, ja mouran molts seguidors del França, molt francesos, que estaran veient el partit, i molts d'aquí, espanyols, que veuran també
sí,
Espanya.
I no t'oblidis, Clara, de la ficada de pota d'en Rajoy.
Correcte.
Ha estat cèlebre aquesta, eh? O sigui, a una selecció de 26, que n'hi hagi 23 nascuts a França i 3 a les colònies, que o sigui, tots són francesos, digui que no hi ha francesos. Li haurien de demanar, en els partits, inclús espanyols, del Real Madrid, quants de madrilenyos hi ha dins del Real Madrid? En pas que ni un. O sigui,
a la selecció no n'hi ha cap del Madrid aquesta vegada, eh? Teniu en compte.
A la selecció tampoc no n'hi ha cap del Madrid.
No.
Home, com a esdeveniment social demà pot estar interessant de veure.
Toni,
demagògies d'aquestes n'hi ha moltes, perquè te'n record.
Que vols dir demagògies?
No, que és una ficada de pata. Però els catalans, si tenim la sort de guanyar el Mundial, sí, veuràs com més d'un dirà que no és la selecció espanyola, sinó que és la selecció catalana, perquè bona part dels components provenen del Barça. És a dir, que quan posem a prostituir o a mesclar unes coses amb les altres, sortim de l'àrea deportiva per altres coses que moltes vegades el que fan és emborrar els resultats esportius.
No, però ha estat notícia, el d'en Rajoy.
Sí, sí, però en Rajoy, patinades d'aquestes, no és novedat.
Sí, sí, el gran alt nivell, però sense francesos, no? Sí, sí, en fi. Bueno, va, anem a ratllar. Jo avui plantejava començar ratllant un poquet en política nacional i per ratllar un poquet també de diferents qüestions que passen pel govern de Pedro Sánchez, que s'està negociant un nou decret d'habitatge per abans d'acabar la legislatura, un poquet portar-lo cap aquí a Menorca, no? Aquestes noves mesures que es volen incloure, que són mesures que, evidentment, estaran per tot el territori. Aquí a Menorca tenim, com tot el territori espanyol, uns problemes, una crisi habitacional, manca d'habitatge, i, per tant, la meva idea era fer un poc de debat, analitzar si realment aquestes mesures són unes bones mesures, més les que ja tenim i les que es plantegin per tal de poder posar solució a aquesta crisi de l'habitatge, i juntant un poquet també amb la classe treballadora, no? També hi ha hagut reformes laborals els darrers anys que intenten que els treballadors tinguin unes millors condicions de vida, però amb aquestes habitatges i aquestes lloguers tan alts i, a més, sense disponibilitat tampoc, aquesta bombolla immobiliària fa que, per molt que ens pugin el salari base, possiblement no podem tenir un major nivell adquisitiu i no es noti tampoc gaire, perquè les despeses realment són molt altes i continuen ofegant a la classe treballadora. un poquet era aquesta la meva idea de tertúlia avui. Abam, què us sembla? No sé si esteu molt al dia d'aquest nou decret d'habitatge, del que es planteja, entre d'altres, s'inclou la desgravació de l'IRPF de les hipoteques d'habitatge habitual, és a dir, de les primeres residències. Aquesta és una de les principals peticions de Junts, amb Carles Puigdemont. Una mesura que va estar vigent a Espanya durant dècades, amb governs de diferents colors polítics, fins que, ja que ratllàvem, el tornarem a posar damunt de la taula, en Mariano Rajoy, del PP, la va suprimir l'estiu del 2012 en plena crisi econòmica, fins
quan,
a aquell
quan
moment...
Quan va trobar espufo que el senyor Zapatero li va deixar.
Idò, vinga, va, tira.
És a dir que, efectivament, jo crec que va ser un error.
Quan va trobar les normes europees que van provocar la crisi econòmica.
Ara ho pagarà Europa.
No te'n recordes?
Sí, que me'n recordo, sí, tant, que me'n recordo. I de quan la crisi no existia i ratllaven de brotes verdes i de moltes altres coses, Toni. És a dir, que no fugiguem. Jo, francament, crec que va ser un error i en aquell moment llevar la desgravació fiscal a la vivenda. I és més, recordaré que hi havia una cosa que es deia crèdito a compte vivienda, uh-huh, on un podia començar a estalviar i es podia començar a desgravar damunt el que llavors anava estalviant cada any. I era una manera d'incentivar encara més. També es va suprimir aquesta modalitat, cosa que els bancs després reclamaven. Per tant, cada una de les mesures, per ella mateixa, és positiva i és necessària. El que passa és que jo me dono una gran tristor en aquests moments veure que un tema com aquest no mos podem entrar, no entrarem en un tema o un altre, sinó que estem parlant de relat polític d'aquest moment. Perquè el decret és inviable que surti, perquè resulta que els senyors de Junts, si no hi ha bonificacions fiscals, no li donaran suport. Els senyors de Podemos no li donaran suport si hi ha desgravacions fiscals. Llavors ja no arribam en els 176 famosos.
I els senyors del PP...
Diuen que no, perquè estan a l'oposició.
Que mai aporten res positiu en aquest país. Bueno. I com que no aporten res mai positiu...
També és radical aquest estiu, saps la calor que et fa pujar la tensió, Toni?
No, fa pujar la calor, no. És que vull acabava la teua frase. Ratllaves d'aquests, ratllaves dels altres, i no ratllaves del partit de l'oposició, que té alternativa de govern seriosa en aquest país, i que no ha fet
ni una sola
aportació social en 4 anys. Ets votades totes en contra.
Ni li correspon. Ni li correspon fer-les.
De què vols dir que no li correspon fer-les?
Per què? Perquè els hi tirin baix.
Quantes vegades tu has dit que hi ha que intentar fer acords per tirar endavant
totalment d'acord.
Que convenen
i ho mantenc.
O el tema de l'habitatge no convé.
Però dos no es posen d'acord si un no vol. I per desgràcia ni es vol el PP ni vol el PSOE. I entre uns i altres així estem. Perquè ni uns ni altres estan per arribar a aquests grans acords. Jo estic en desacord en la línia del paper en aquest sentit, però estic més en desacord encara amb el Partit Socialista i el senyor Pedro Sánchez, que no vol saber absolutament res del Partit Popular. I
això però és que no fan cap proposta, Salvador. Quan el Partit Popular posi damunt la taula propostes concretes, després s'hauria de veure el govern quines acceptaria, però és que no en posa ni una. Tota la oposició està basada en vés-te'n Pedro Sánchez, vés-te'n Pedro Sánchez. No ratllen de res més que de que se'n vagin Pedro Sánchez. No diuen, mira, damunt el tema de la vivenda, nosaltres el que voldríem és això i això. I llavors els altres ho estudiarien. No es vol això.
No, perdona. En el que li correspon la iniciativa... És
en l'equip
que governa. En l'equip que governa. I que toqui la porta...
Que no es posa damunt la taula, la iniciativa. No volen fer un decret.
No, perquè tu saps perfectament que aquest decret que està sentenciat antes de néixer està fet per guanyar relat de cara a les eleccions i anar amb victimisme en el proper calendari de quan arribem. Ja ho veuràs. Ja m'ho sabràs dir si d'aquí mitjà ens deixen els micròfonos.
No, hi ha una cosa que sí que és cert, i és que el govern d'aquesta legislatura és molt difícil amb el sentit de que els socis de govern són tan dispars com el que tu deies, com Junts i Podemos, que no sé... Que, vull dir, entre dos extrems...
Són Frankenstein, no, i ho, vol no dir, i ho van mai... dir socialistes, no van dir nosaltres.
No, ja...
Ah,
ja,
vull dir, clar...
Vale, això és el problema, aquest és el problema. I els partits, com tal de moure els seus xiringuitos, no donen, diríem... tregua a les coses, perquè els pressupostos igual, perquè no s'aproven els pressupostos, perquè hi ha una diferència entre els socis brutal de concepció. Però, llavors, l'oposició Què fa també perquè els pressupostos s'aprovin? Jo ho entenc, no fa res.
Intenta erosionar més en el govern, encara.
Ah, exacte, exacte.
Però és que tal vegada també, quan el govern veu que és incapaç de governar o de legislar, més ben dit, el que hauria de fer és donar peu a el que diu la Constitució, duc 3 anys sense haver presentat un pressupostos, això m'obliga a desaltar el Parlament i convocar eleccions. Però, mentrestant, com que el senyor Sánchez està ferrat a la poltrona, no tant ja si per interès o per por de que quan no hi sigui les coses encara se li compliqui més en l'aspecte judicial, pues vol allargar el màxim la son. En aquests moments ja es veu clarament quines són totes les jugades i quin és el relat que està preparant de cara en aquesta convocatòria, que no mos enganem, però molt probablement serà pues, a la primavera de l'any que ve.
Que seca, quan toca, diríem.
No, toca no, toca juliol.
Mira,
en aquests dies estic llegint el ara me'n recordo que li diuen d'en Ivan Redondo, el mètode, no sé
sí. Què és, eh? Esquiera assessor.
Sí, assessor, exactament.
I que se'n va anar per motius de salut, no per una altra cosa,
correcte,
com es deia. Eh?
Correcte, vale. Efectivament. Però és interessant llegir-lo, eh? Vull dir que, sí. A més, perquè és un analista que jugava una cara i l'altra.
Tens diu... moral, tu, a llegir coses de polítics?
Perquè
jo d'un polític fa anys que no llegis res. Eh?
Aquest senyor no es considera polític, es considera analista polític i, a més, ratlla d'una manera que sembla que ho estigui per encima del bien i del mal, d'uns i dels altres. Té en compte que antes va ser assessor de la Junta d'Extremadura on va fer que governés el PP per primera vegada, no? Però, sí, sí. En tot cas,
és un tècnic.
Aquí s'està qüestionant molt perquè hi ha molt en joc. En aquests moments, i això coincidiràs en jo, si, per exemple, el senyor Sánchez adelanta les eleccions en un mes de març o abril abans de les municipals, i en aquell moment allà es dona un efecte de que PP i Vox arribin a una majoria, que sembla que és el que pronostiquen les enquestes, el resultat a les municipals potser serà totalment diferent, perquè l'efecte balança de la gent que dirà tot el poder de tot l'estat en mans del mateix no el volem, com està passant ara a l'inversa, quan li va sortir bé la jugada després de les municipals, quan en Sánchez va convocar el juliol de fa 3 anys ara. Exactament, no? Per tant, el calendari l'estan fent i es veu clarament, i les actuacions i la forma de gestionar de cara a tot aquest tacticisme electoral per veure, sobretot, que el senyor Sánchez permanezca en la glòria.
Clar, tot aquest calendari ja l'estan fent amb un any vista, evidentment.
Efectivament.
Hi ha altres qüestions, altres mesures que ratlla, a més d'aquesta, no?, que xerram ara, no?, en aquell moment el que et podies desgravar era el 15% del cost de la hipoteca i també despeses amb un topall de 9.040 euros mensuals. Ara mateix això ja no ho podem fer, però bueno, seria una bona mesura, no? Que passa que, bueno...
Qualsevol mesura que ajudi a afluixar la pressió fiscal,
sí,
i que quedin dubtes en mans dels contribuents seria positiva.
Seria positiu,
de totes
exacte.
Maneres, clar, amb
o
això...
O desgravar el lloguer, també, digues, Toni.
Efectivament, no. Tot, com estic d'acord amb el Salvador, totes les mesures, totes són bones. Ara, això no lleva el problema.
No lleva el problema.
El problema que hi ha és que no hi ha vivenda. Mm. Vull dir, i estic xerrant només de vivenda de compra, perquè per hipoteques és perquè no hi ha vivenda de compra. No s'ha fet res en relació en el tema del lloguer social, que és una de les... que hauria de ser important que hi hagués construccions a nivell de pisos de lloguer social. No s'ha fet res en quant a les comunitats autònomes i ajuntaments en relació a posar suficient sòl a disposició, diríem, per tenir vivendes. No és només una acció de l'Estat, la que s'ha de moure del govern central, sinó de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. I aquí ho hem comentat altres vegades. Els plans generals, en el cas de Ciutadella, per exemple, és de molt, no ho sé, suposo que no sé si tant...
Exactament,
està aturat.
Igual, ja, en
aquestes hores. Aturat. No, no només està aturat el pla general, és que estan aturades les gestions de les unitats d'actuació que es podrien tirar endavant i no se tiren endavant. I en aquestes unitats d'actuació se recuperaria el 15% de sòl que es podria ofertar per vivenda social o per tant de lloguer com de construcció nova, etc. L'empresa privada en aquest moment té tanta feina, que tampoc no s'està dedicant a fer pisos perquè sí. Hi va haver una època, als anys 2008, 2009, 2010, etc., tots aquests anys, diríem que els constructors construïen pisos perquè tenien poca feina, llavors construïen pisos i se posaven a disposició. A Ciutadella, me'n record jo, que en aquesta tertúlia ho vam dir ja fa anys, hi va haver una època n'hi havia més de 1.000 a disposició de pisos. Actualment no n'hi ha ni un punt, no n'hi ha ni un pis a Ciutadella, pràcticament per llogar, segur que no, i per vendre, pocs. I els que estan per vendre no baixen de 400.000 euros, pises de 70 metres, eh? No,
també, també eh? Perquè les normatives existents fan que no sigui rentable avui per avui.
Espero I els costos, els costos també són alts.
Exactament, és aquí.
Els costos, o sigui, també són alts, eh? Es va. Vull dir, el tema de la vivenda, no mos hem d'enganar, eh? En xerrarem i molt d'anys. Això no, és, no s'aclareix pim-pam, eh? Ni un govern ni l'altre, perquè en aquest moment hi va mantenir aquí la desgràcia, jo he dit la desgràcia, del lloguer turístic, amb el sentit de que està molt bé el tema dels hotels, tot això està bé, i els apartaments que hi havia, però això de posar les cases a nivell de lloguer turístic, mm-hmm. cases que estaven emprades per llogar normal, això jo crec que ha afectat moltíssim. Això i la carència de construccions tant oficials, o vull dir públiques, com inclús privades, ha generat un problema, i aquest problema hi és, i jo crec que no té solució amb els primers, amb els propers 5 o 6 anys. Jo crec que això en xerrarem estona.
Hi ha un problema legal que és important. Feia una setmana va sortir pel diari un tema d'uns ocupes a Cala Llonga, al costat de casa meva, precisament. És a dir, avui per avui un propietari posar un pis a lloguer també assumeix uns riscos importants en tant en quant si un inquilino automàticament deixa de pagar.
Però clar, no diguis ocupen això,
eh? No, ja va dir. T'anava a dir que el moment que fos una persona vulnerable, per exemple, es queda dins el pis i aquell és un problema pels propietaris. És a dir, el risc que assumeix un propietari avui per avui a l'hora de llogar un pis també hi és. I no diré que això sigui una ocupa, però sí que també es dona la figura de quin qui ocupes. O sigui,
sí,
que
amb aquest tema s'han de resoldre qüestions legals,
efectivament. És a dir, igual que amb s'han de cobrir les demandes aquí socials d'un munt de gent que necessita tenir dret a una vivenda digna, però també s'han de preservar els drets dels propietaris. I si no, mentrestant,
jo crec que amb això estic d'acord.
Pues que s'estima més tenir-la tancada, inclús, o jugar a especular de mala manera.
Però tant, estic d'acord amb tu, tema, Toni. Del lloguer, hi ha el tema del lloguer que va treure el govern balear, que estava molt bé, lloguer segur, que ha estat un fracàs. Ha estat un fracàs. I no s'entén, perquè el que tu dius, si un propietari té un moment donat aquesta percepció, llavors poseu en el lloguer segur del govern, que saps que ets segur, que t'ho pagaran segur, etc. I, en canvi, a Menorca, que s'hi van a 7 o 8, no, com a màxim.
Però això,
no s'entén.
Això, ja t'ho diré un tema que tu veuràs. Això es diu intervencionisme. I la gent vol anar pel lliure mercat i es vol maniobrar, i no es vol estar fermat. Ja estem prou fermats en l'administració com a ciutadans amb
però
un munt de coses.
Però no posava massa problemes, ni amb
vestiu, ni res. La gent fuig en tot el que pugui de lo que sigui l'administració. Ja s'ha ratllat l'administració.
I t'estic ratllant
local,
una mesura de, en cas del PP. Eh?
Sí, sí. Però al final, és que el problema, Toni, és com tu molt bé dius. És a dir, el discurs que avui per avui pugui tenir el PP, no en el cas de Balears, però quan és de suposició, quan sigui d'aquí un any potser no es govern, tindrà que assumir-lo a l'inversa perquè no es resoldrà ni en un, ni en quatre, ni en vuit anys.
No.
És a dir que o posem aquí d'un gran pacte i de mans d'experts que es donin sortida i mentrestant allà que continuar gestionant i allà que donant vivenda a la gent. Però per tant, mentre la vivenda com a greu problema social que és, sigui una arma de pim-pam entre uns i altres, doncs pues malament anem.
I també donar també, m'estic aquí pensant ara en veu alta, no? Tota la classe mitjana, no? Cada vegada estem veient més que la classe mitjana s'empobreix més, la classe de nivell adquisitiu alt cada vegada també puja més i s'està veient aquesta diferència, no? Entre la classe mitjana i la classe alta. Clar, qui té un pis, qui té una casa, qui pot treure un rendiment personal d'un habitatge quan té unes complicacions per arribar a final de mes, perquè ja no només és la gent vulnerable que té problemes avui en dia en arribar a final de mes, sinó que és la gran majoria de la societat. Llavors, entre posar en lloguer segur que tens un topall, o bé, com bé diu en Salvador, fer el teu ús privat, personal, del que tu puguis fer, mentre et deixi la llei o no, perquè ja sabem que també n'hi ha molts que tot i no poder ho segueixen fent, perquè el lloguer il·legal segueix estant i molt a Menorca i a tot el territori, amb tot l'habitatge, com deia en Toni, de fer negoci del teu espai privat, de la teva casa, lloguer d'habitacions, per exemple. Aquesta és una altra. Lloguer d'habitacions, hi ha famílies que avui en dia només poden sobreviure llogant una habitació dins d'una casa i que tenen la seva feina, el seu sou, i tenen que viure llogant una habitació perquè és l'únic que poden accedir arribant a final de mes. Quasi enriquim un poquet tota aquesta classe mitjana i comencem a posar-ho tot un poquet a la societat. És un moviment molt gros, però podríem anar desapareixent, però tot això és una feina de conscienciació, d'inversió i de molts anys.
Mira, un país que no tingui una classe mitjana forta està condemnat en el fracàs.
Així és.
I en aquests moments, per desgràcia, cada vegada hi ha més separació entre, per dir-ho d'alguna manera, la classe pobre, per dir-ho d'alguna manera, els superrics, i la classe mitjana cada vegada està desapareixent més. I això ens condueix i en difícil solució.
Ho veiem també en el carrer, en el comerç tradicional, per exemple.
Cada vegada, a Espanya i a Balears, cada vegada hi ha gent més rica, però que són menys, i cada vegada hi ha gent més de classe baixa, cada vegada més. I els fills, la majoria, estan a l'empar dels pares, de la generació que en el seu moment va construir les seues cases, etc etc. I els fills viuen a casa seva, en les famílies. Vull dir, això, si independència d'un fill que abans en els 18-20 anys ja s'ho plantejava, avui és implantejable totalment, perquè no hi ha cap possibilitat de que això es doni.
No hi ha possibilitat, però també ja és cert que ja és un problema bastant trist, que és una falta d'ambició i de sacrifici per part de la joventut avui per avui.
Bueno, també, això també és un altre tema, està clar.
És un tema, però és un tema molt greu, perquè tu saps com es va alçar a Menorca, la gent tenia una feina i a més feia hores extres, o s'ho cercava un sobresou d'allà on pogués. Això està erradicat avui per avui, perquè inclús està molt vist a nivell legal i a nivell social.
La cultura de l'esforç no existeix.
Exactament. La joventut fa els seus estudis, després se necessita un any sabàtic per anar a veure el món, perquè tenen aquestes prioritats, que és que abans han de viure la seva vida, que no tot això, i després van de molts esquena dels pares.
I la necessitat de fer doblers ràpids i fàcils, bueno, també, molt, aquesta societat que vivim avui en dia, no? De tot ha de ser ja, tot ha de ser ràpid, fàcil, els impulsos i tot el que tenim a la...
És a dir, si en aquesta vida tu no passes una època, no diré dolenta, però sí de sacrifici, o ho passaràs. O ho passaràs a la joventut o passaràs a les veses. Però, si no, en aquests moments, la gent el que farà és cremar el patrimoni del que trobin i quan arribin a les veses després que trobaran. És a dir, en aquests moments el sistema està fallant, però és un problema social i de mentalitat, per jo.
No, estic d'acord perquè ho he comentat mil vegades a les tertúlies. O sigui, molta jove, per desgràcia, te demana quan veien cercar feina, que sí que acabaràs divendres a migdia, quantes hores, quin dia estic de lliure, etc. El lloc de pencar, que és el que toca. I també aquesta, el que dèieu, el fet de viure al dia, que clar, ho volen tot, volen viatjar, volen anar a restaurants, vull dir, etcètera, etcètera, això no era plantejable a la nostra joventut. O sigui, nosaltres vam viatjar, hem viatjat de vells, de joves no vam viatjar pràcticament, fèiem més hores que un rellotge, o sigui, i això, aquesta cultura de l'esforç no s'adona. Però al marge també d'això, les dificultats actuals, diríem, amb aquesta diferència que hi ha entre la classe baixa, vull dir, els sous estan tan baixos a nivell espanyol que la veritat és que és molt difícil no destinar de sous aquest, l'estàndard de sou, que pugui estar a 1.500 euros, perquè no que estigui més allà, per molt que les estadístiques ratllin de més.
Vull dir, jo te diria que és dedicar més avall, inclús.
Jo crec que també, però bueno, he dit 1.500 perquè no me diguéssiu res, però jo pensaria 1.200, 1.300.
Ara vas bé.
Vull dir, de que 1.200, 1.300, és de més té quasi 1.000 pel lloguer, els qui tenen lloguer, els qui tenen la sort de poder llogar, un pis et costa 1.000 euros, o són 1.000 euros, i clar, imagina't tu que se pot estalviar d'aquesta manera i com se pot viure. a nivell de com estàs marcat, perquè tu vas en el súper i els preus cada dia es disparen. O sigui, tenim un país en què l'economia va com una moto, com diuen, però l'economia domèstica va fatal. Va fatal. Vull dir, en el sentit de que el dia a dia és cada dia més car.
Abans, Toni, que la macroeconomia vagi bé,
exacte,
no va bé, significa que l'economia vagi bé.
Però que també baixi una mica en els baixos.
Més presto o més tard, la macroeconomia també rebrà. Pues això està clar.
Clar, que... tenim un IBEX que mai l'havíem vist passant des de 9.000 punts. Vale? No era bona, però jo el que sé és que els melicotons la setmana passada de la granja valien 4,95 i aquesta setmana valen 5,95. Un euro més el quilo en el súper on vaig. Vull dir, ara només un exemple, vull dir, això és un desastre.
És així, però això, per desgràcia, de més a més és fruit, també ho podem dir clarament, de que estem a dia 13 o dia 14 de juliol, plena temporada alta, i tothom vol fer el seu estiu.
Tothom vol fer el seu juliol.
Oferta i demanda, no?, en aquest moment.
I així no és. Se'ns ha acabat un poc el temps.
Bueno,
perquè...
jo passa més de Sant Andreu, un desastre.
Ah, bueno, vinga. Sí, que la tenim oberta o tancada encara?
No, que sàpiga, jo està tancada encara.
Encara està tancada, no, per aquest vessament fecal que hi ha hagut.
Hombre, el problema és aquest que sempre dèiem. Les toallites aquestes que empren la gent, impensable. Que no sé, és qui els va inventar, va a favor que va fer, embussen les instal·lacions no estan suficientment dimensionades per la quantitat de gent que hi ha, i fa que quan està embossat vessa, i aquest vessament, clar, és fecal, perquè és d'esclavegram. I això genera un problema que, clar, vas que no s'analitza, etcètera, etcètera, passa una setmana, però clar, en plena temporada turística, té una platja que de Sant Andreu i una mica sa calota afectada per aquesta possible, direm...
Per aquest vessament,
fecal,
sí.
La veritat és que no és tolerable, però bueno, vull dir, fixa't, és el que hi ha.
Fixa't les paraules que has dit, Toni, les infraestructures no estan preparades per aquesta gent. En aquests moments, a Menorca, rebenta
general,
per les costures. No hi ha infraestructures preparades de res. Ni de carretera, ni
de
clavegaram, ni de llum.
Aquí a Ciutadella hi ha apagons cada dos...
Pot rebentar qualsevol cosa en qualsevol moment.
Ah, exacte.
I no estem preparats, eh?
Per això quan qualcú diu que amb urbanisme hi ha que pujar una planta més a les edificacions existents, és que no està pensant en infraestructura. No està pensant.
No,
perquè si ara ja tenim aquest problema, vull dir, encara seria pitjor.
Així és.
Deixa aquesta per una altra.
I la infraestructura és el següent capítol. Moltes gràcies, Toni, Salvador, forta abraçada.
Una abraçada a tots.
Que vagi molt bé, igualment, Salvador Botella, moltes gràcies. Ara te fem s'abraçada,
bon
quin persona. Que vagi molt bé. Feliç juliol.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Esteu cans d'autoritat i els rellotges que volen. Autonomia per principiant.
Darrer minutet del programa, avui una proposta ben interessant, eh? M'agrada molt. On anem, Pere? Va.
Sí, a les 10 de la nit anem cap a Telet i de Dalt, on hi ha organitzada una experiència astronòmica i arqueològica per conèixer el poblat talaiòtic i alhora les estrelles i constel·lacions del cel d'estiu menorquí.
I nosaltres, el nostre missatge a Instagram i aquí, els nostres oients, és que demà tornem.
Que demà tornem a les 12.
Idò, demà a les 12. Adéu, família.
Com turistes quan se perden, això ara en sé tu i jo. Quina pena, quina pena. Me'n recorda quan anaven junts de sa mà i de quan me deies Mary.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el